A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i, en especial, al programa L'Hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir amb aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estem nosaltres una associació que ajuda, informa i acompanya a moltes persones en moments difícils de la seva vida. Tot això i més, ara, a la Fundació Puigverd. L'equip del programa, les vies de so, José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Anem a escoltar un consell.
Fer esport és una de les pràctiques més saludables per l'organisme, però no oblidis que tot ha de fer-se en la seva justa mesura i prenent certes precaucions. Per exemple, si ets amant de realitzar esport a l'aire lliure, has de tenir especial cura per evitar patir un cop de calor. Has d'eludir les hores de màxima calor, portar roba fresca, controlar el teu ritme cardíac, utilitzar protector solar i conèixer els teus propis límits. Si et sents cansat, has de parar per descansar o finalitzar la jornada esportiva per aquest dia. Aprofita, doncs, les primerenques hores del matí o la tarda, quan és quan més fresc fa i el sol no està en la seva plenitud.
Avui coneixerem una associació que ens parlaran de l'equitat sobre l'acord contra el càncer. Veurem com ha afectat i afecta la pandèmia en pacients amb càncer. Com s'han sentit els malalts amb càncer? Ens contesta aquestes preguntes el senyor Rafa Castell, psicooncòleg i coordinador de l'àrea de benestar emocional de l'Associació Espanyola contra el Càncer Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, avui parlarem què és l'equitat. L'Associació Espanyola contra el Càncer demana un gran acord contra el càncer. Ens pot explicar què és, en què consisteix aquest acord?
Sí, el que intentem promoure, o el que demanem bàsicament, és un acord a gran escala per afavorir l'equitat davant del càncer. Sabem que totes les persones que pateixen càncer no tenen el mateix tipus d'accés als tractaments o als diagnòstics, i això s'ha vist agreujat amb aquest procés de pandèmia. Doncs amb aquests darrers mesos hem vist que una de cada cinc persones no han estat diagnosticades o han estat diagnosticades amb retard durant el confinament. Sí. Aquest és un exemple clar del que estem demanant.
Sí, podríem dir que la pandèmia ha agreujat la situació de desigualtat i vulnerabilitat de la població amb càncer, no?
Correcte, exacte. La població amb càncer és una població ja de per si força vulnerable i la situació de pandèmia doncs, encara ha agreujat més el que comentàvem, el tema del diagnòstic i dels tractaments.
Això que m'estàs dient em recorda que no fa massa vaig fer una entrevista amb un neurocirurgià d'oncologia d'un hospital, no direm el nom, però d'un hospital general gran, de la Seguretat Social, i plorava perquè clar, ell deia... Ell feia maxilofacial. Clar, aquests pacients es veu que el càncer va molt ràpid.
Sí.
I van tancar unes plantes, clar, van haver de tancar unes plantes perquè no pel pressupost, i ell va anar a dir al director, no, jo treballaré de franc, jo vindré a operar els meus malalts. Clar, diu, no, bueno, però és que no és vostè sol, són els anestesistes, és l'instrumentista. Per tant, vull dir, sabia que malalts que els necessitarien per operar ja arribaria tard la situació. És trist.
Clar. És trist no només pel tema de la sobrecàrrega i el balanç entre les despeses, no?, i els guanys que poden tenir aquests grans hospitals, sinó que, a més, el que comentàvem abans, la situació actual de pandèmia ha fet que l'accés a tot aquest tipus de diagnòstics ràpids i a tots els tractaments s'ha vist doncs, greument dificultada.
És cert que un de cada cinc pacients no ha sigut diagnosticat o s'han diagnosticat tard durant el confinament?
Sí, correcte. Aquest és un resultat extret de l'estudi que vam presentar pel Dia Mundial contra el Càncer el 4 de febrer.
Sí.
Una de les conclusions que mostrem en aquest estudi és aquesta dada que penso que és demolidora.
Déu-n'hi-do, i tant, i tant. I les persones ho deien, i encara es diu ara, no, es parla molt de la Covid, sí, clar, i és cert, i és una pandèmia, i està morint gent, però... I els malalts que no són de Covid, doncs...
Clar.
És que ni per una ni per una bronquitis veus el metge, pràcticament.
Clar, clar. És evident que aquesta ha estat una pandèmia que ens ha sobrevingut i ha, sí. I ha fet que ens ha obligat a adaptar-nos amb una rapidesa inusitada, però també és cert que tenim altres pandèmies, no?, sobre la taula, i una d'elles és, per exemple, el càncer. I no per atendre a unes persones hem de deixar de desatendre les altres. No? Hem d'intentar donar resposta a totes aquestes situacions.
Et sembla que en el seu estudi també diuen que el 34% de pacients amb depressió i ansietat durant la primera onada s'ha passat del 34%, s'ha passat al 41% en el mes de desembre, és així?
És així, és així. Això queda reflectit també en una altra dada, que és també molt destacable, que és el 40% de persones que s'han sentit soles durant la pandèmia. Això pot afectar directament a l'estat d'ànim i, per tant, aquest sentiment de soledat pot acabar redundant amb un sentiment de tristesa i de depressió que agreugi tots aquests quadres clínics que ja teníem en una situació prepandèmica.
També diuen que un 20% de la població amb càncer havia empitjorat greument la seva situació econòmica durant el confinament i un 17% encara no s'ha recuperat. Déu-n'hi-do, és...
Correcte, correcte. És una altra dada que fa esfereir, no? Estem veient que la pandèmia ha afectat a tots els nivells, a totes les esferes de la persona, tant a nivell psicològic, emocional, com a nivell econòmic, també. I veiem que persones que són diagnosticades d'un càncer, el 25% d'aquestes persones recent diagnosticades acaba patint algun tipus de dificultat econòmica i moltes d'elles poden acabar al llindar de la pobresa.
Déu-n'hi-do. El 40% de pacients s'han sentit sols durant la pandèmia. Com és possible?
Doncs per aquesta situació d'abandonament forçat, no? En el que ens hem hagut de recluir a cases, hem de pensar que moltes persones amb un diagnòstic oncològic viuen soles i que tot i tenir a famílies propers o a amistats properes amb les que es poden relacionar en el seu dia a dia, en el moment del confinament no van tenir aquesta oportunitat i aquest sentiment de soledat es va agreujar moltíssim.
Així veiem que el càncer no és igual per tothom, no? Però tots és igual davant del càncer.
Correcte. Al cap i a la fi, totes les persones diagnosticades per càncer solen passar per unes fases similars. No? Tots afrontem, ens veiem obligats a afrontar la malaltia i aquest procés. Però sí que és cert que no tothom tenim els mateixos recursos, les mateixes possibilitats per fer front al càncer de manera similar. I aquí és on intentem treballar per buscar aquesta equitat. Si ho veiem a nivell nacional, veurem que no totes les comunitats autònomes, per exemple, per posar un exemple, amb el tema del cribatge del càncer de colon,
sí,
tenen el mateix accés a aquest cribatge, que es fa de manera preventiva, i veiem que moltes comunitats autònomes tenen el 100% de persones de població de risc cribades i hi ha altres que no arriben al 40%. Per tant, veiem que aquí hi ha un element clar d'inequitat que hem de mirar a treballar per igualar-ho.
Com podem ajudar els familiars, els amics, amb una persona amb càncer perquè no se senti tan sola?
Bàsicament fent un treball d'acompanyament. Sobretot per lluitar contra aquest sentiment de soledat hem d'aconseguir que el pacient amb càncer senti que l'estem recolzant, que estem al seu costat, tot i que físicament no hi puguem ser, no? Però que tingui aquesta sensació de que ells són presents i que qualsevol necessitat que hi pugui tenir, nosaltres intentarem donar-li resposta.
Aquestes persones que estan soles, no tenen ningú, però que tenen mobilitat, poden venir allà al vostre centre?
Sí, i tant, i tant, i tant. Nosaltres, fem activitats dirigides a pacients, que es pot ajudar tant a treballar aquestes habilitats de gestió emocional com habilitats de comunicació, perquè també hem vist que moltes persones que han viscut aquest procés de soledat a casa durant el confinament després s'han sentit més incapaces o més dificultades a l'hora de tornar a relacionar-se amb la gent, fins i tot acaben desenvolupant una certa por a sortir al carrer, una certa fòbia social, i a través d'aquest tipus d'activitats amb persones amb perfils similars, no? En una situació que es trobin en una situació similar, els ajuda a poder posar-se davant d'un mirall i a treballar aquestes dificultats, sentint-se cada vegada més segurs per poder fer front a la nova realitat.
Quins són els trastorns psicològics després de ser una persona diagnosticada de càncer? Quins trastorns psicològics són més habituals?
Doncs en aquest cas diríem que les respostes emocionals més habituals són ser respostes de caràcter ansiosa o de caràcter depressiu. No? Un dels trets més habituals quan un rep un diagnòstic de càncer,
sí,
és una sensació de pèrdua, no? De no saber molt bé, desorientació, no saber molt bé on està, què ha de fer amb la seva vida, no? D'haver perdut una mica el rumb, una sensació de trencament vital, no? La pròpia història de vida. I després això pot acabar desencadenant amb una sensació com de pèrdua del sentit vital o fins i tot amb uns pics d'ansietat molt elevats.
És que m'imagino que una persona que li diagnostiquen càncer, si no fos per un lloc com el vostre, s'ha de trobar a vegades per tu, perquè, esclar, no sabem res. La persona, els metges t'informen, et diuen el diagnòstic i màxim, bueno, pues et portaran a l'hospital a fer quimio, però vull dir, és un procés que necessites una persona o una entitat que t'ajudin.
Clar, l'acompanyament emocional en aquest procés és bàsic, és vital.
Clar.
I és molt important també ser conscients d'això per poder fer una detecció precoç, no? per poder-se donar compte i tenir el coneixement de quines són les entitats que poden recolzar-te en aquest moment. És molt important tenir familiars i amics a prop, però no, tampoc és just que els hi carreguem amb una responsabilitat tan gran.
Com es poden posar en contacte amb vosaltres? Si ara que ens estan escoltant persones que tenen càncer o tenen un familiar i el veuen que està una mica perdut amb la seva malaltia, què ha de fer?
Les línies més ràpides per poder-se posar en contacte amb nosaltres són a través del telèfon, a través de la web, o si viuen a prop o volen venir a visitar-nos a l'espai que tenim a Travessera de les Corts, que vinguin, que entrin per la porta i que demanin una visita amb qualsevol dels nostres professionals.
Això ja en vam parlar ahir, però avui aprofitem per si alguna persona no ho va sentir el programa. Té un cost, això? Vull dir, un curs de formació o un ajut, una informació, té algun cost?
No, qualsevol servei de l'AFC és de caràcter gratuït. Qualsevol recurs, servei que nosaltres podem oferir, és completament gratis per la persona que ho sol·licita.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb el senyor Rafa Castell, psicooncòleg i coordinador de l'àrea de benestar emocional de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona. L'accés als serveis de radioteràpia és un altre exemple d'inequitat?
Sí, d'inequitat, correcte. Veiem que no totes, com dèiem abans, amb el tema de la detecció precoç del cribatge de càncer de colon,
sí,
amb el tema de la quimioteràpia passa una cosa molt similar. No en totes les comunitats autònomes existeix un accés a un tractament públic a través de quimioteràpia. Per tant, moltes d'aquestes persones que necessiten aquest tipus de tractament es veuen obligades a costejar-ho econòmicament o bé a fer un canvi de domicili per poder ser ateses en un centre públic que realment disposi d'aquesta infraestructura. I això té un cost econòmic important.
Si la persona no té manera de poder pagar això, l'Associació Espanyola contra el Càncer el pot ajudar si realment
sí,
es comprova que...
Sí, en aquests casos nosaltres, per comprovar, no, aquesta realitat,
clar,
el que fem és una valoració inicial, fem un estudi de quina és la realitat d'aquestes persones i, donat el cas, si es detecta que aquesta és una necessitat real, intentem cobrir-la a través del Departament de Treball Social.
Doncs us felicito, és una bona tasca, molt important.
Moltes gràcies.
Aquest tractament vital, no, es dona per igual a totes les persones, aquest que parlàvem ara?
Mm-hmm. És el que comentàvem abans. No tenim el mateix accés en funció del territori on nosaltres vivim. Depenent d'on visqui una persona, té un accés més ràpid o més garantit a certs diagnòstics i a certs tractaments, i depèn d'on visqui, no. És aquesta la dificultat que tenim detectada i que volem intentar equilibrar.
O sigui que podríem dir que hi ha pacients que assumeixen un cost econòmic, social i emocional més gran per poder accedir a ells.
Correcte, correcte. Aquest cost després es pot manifestar amb dificultats de caràcter econòmic, de caràcter social, de caràcter emocional, i que després, si fem un sumatori a la llarga, veurem que també acaba repercutint en un cost molt més elevat també per l'Estat, perquè després poder compensar totes les conseqüències d'això té un cost molt més elevat.
Clar. I m'imagino que si estan vivint en un poble i necessiten, s'han de desplaçar a un altre lloc, o han d'anar a viure allà en un altre lloc, no? En un altre poble.
Clar, clar, exacte. És el que comentàvem abans.
És un cost.
És un cost, és un cost. Un canvi de residència és un cost per poder accedir a aquest tipus de diagnòstics o tractaments, o bé poder accedir a través del circuit privat, que també tindrà un cost.
Quin ha sigut l'impacte de la pandèmia en persones afectades per càncer?
Les persones afectades per càncer han tingut un impacte en tots els àmbits devastador, tant a nivell emocional com a nivell social i també a nivell econòmic. Veiem que, sobretot, el que dèiem, el que hem anat repetint fins ara, l'accés als diagnòstics, als tractaments, s'ha vist reduït.
Sí.
Les dificultats per poder mantenir els tractaments que estaven mantenint fins a aquest moment també s'ha vist espaiat en el temps, i per tant moltes d'aquestes persones han vist el seu procés dificultat.
Quines són les necessitats dels pacients a Catalunya actualment?
A Catalunya hi ha hagut un increment en la demanda social, demandes s'han vist més complexes en l'àmbit corporal per les seqüeles, i efectes secundaris també menys controlats des dels hospitals. Aquestes demandes han tingut un impacte emocional molt elevat també a nivell de contacte social, de dol, de la por al contagi, i a nivell socioeconòmic també. Per posar dades,
sí.
Durant el 2020 l'associació va atendre a més de 6.500 persones.
Déu-n'hi-do.
I en el 76% d'aquests casos va ser de manera digital o telefònica, dues vies que a l'associació hem implementat per mantenir tots aquests serveis durant aquesta estadi de pandèmia.
Vostès proposen un acord contra el càncer que uneixi a tota la societat, no?
Correcte. Sense anar més lluny, a Catalunya durant l'any passat es van diagnosticar gairebé uns 45.000 nous casos, i s'estima que tant en homes com en dones el càncer colorectal és el més freqüent, seguit del càncer de mama i del de pròstata. La taxa de mortalitat a Catalunya,
sí,
està a prop dels 18.000... les 18.000 persones, 18.000 defuncions a l'any per càncer, i creiem que és molt important poder buscar acords perquè els tractaments i els diagnòstics es produeixin quan s'han de produir per evitar tot aquest nombre tan elevat de mortalitat.
Clar. Estem parlant d'una malaltia seriosa, afortunadament ja no és tan mortal com sabem uns anys, però és seriosa encara, no? Es pot prevenir el càncer?
Podem posar-nos en una situació de mínim risc, és a dir, podem intentar mantenir uns hàbits de vida saludables i mantenir un estil de vida que ens afavoreixi, que ens situï en una situació de mínim risc davant l'aparició del càncer. Tenim detectats quins són aquests factors de risc. Els vam comentar ahir.
Sí.
Bàsicament serien, doncs, per resumir-ho ràpidament, el sedentarisme, l'alcoholisme, la hipercolesterolèmia, el tabac, el tabaquisme, tots aquests factors de risc ens situen en una situació en la que és molt més fàcil acabar desenvolupant un càncer que si no haguéssim fet i haguéssim optat per uns hàbits de vida molt més saludables.
A vegades es parla si és hereditari o no.
Sí, hi ha certs càncers que tenen un tret genètic, que per tant hi ha una base genètica que pot afavorir un traspàs, diríem, hereditari d'aquest càncer. No en tots, o no en tots s'ha investigat.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs entrem a la recta final i entrem parlant amb el senyor Rafa Castell, psicooncòleg i coordinador de l'àrea de benestar emocional de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona. Bé, sisplau, fem un resum d'aquests acords que esteu fent.
Sí, tant. Davant d'aquesta situació, el que des de l'associació intentem promoure és arribar a un acord contra el càncer perquè tota la població tingui la mateixa facilitat en la presa de decisions saludables per evitar fins al 50% de casos de càncer.
Déu-n'hi-do.
Un altre dels punts que intentem promoure és que tota la població espanyola pugui accedir als programes de cribatge de càncer independentment del seu lloc de residència, que les persones amb càncer puguin afrontar la por i disminuir la sensació de solitud no desitjada i que tant pacients com familiars puguin accedir al tractament psicològic especialitzat, que el càncer no provoqui pobresa en les persones amb càncer més vulnerables, que ningú es quedi sense diagnosticar a conseqüència de qualsevol mena de crisi i que tota la població amb càncer tingui les mateixes possibilitats d'accés als resultats de recerca sobre la malaltia. Aquests serien a grans trets els acords que intentem promoure.
Molt bé, doncs, i a totes aquestes persones que ens estan escoltant, que estan patint aquesta malaltia, com es poden posar en contacte amb vosaltres?
Els canals d'accés, els canals de contacte més ràpids serien a través de la nostra web, que és aecc.es, a través dels telèfons de contacte. Tenim el telèfon del nostre espai de travessera de les Corts 268. El número de telèfon és el 93-220-99. O bé un telèfon de contacte d'InfoCàncer, que són 24 hores, els 7 dies de setmana, 365 dies de l'any. El telèfon és 900-100-036.
Hasta el telèfon és gratuït.
Hasta el telèfon és gratuït, correcte.
Has explicat que totes aquestes xerrades que feu, aquests cursos, aquests ajuts que doneu a la persona que necessita, són de gratuïtes.
Ho reiterem. Totes les activitats, recursos, serveis que oferim són de caràcter gratuït.
Molt bé, doncs, senyor Rafa Castell, psicooncòleg i coordinador de l'àrea de benestar emocional de l'Associació Espanyola contra el Càncer Barcelona, li agraïm molt aquesta seva presència aquesta tarda aquí.
Moltíssimes gràcies, molt
amable. Fins la propera, gràcies.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els esperem demà a les 5 amb més temes de salut amb el programa És gran ser gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Adéu, fins demà.